L'aspecte d'argot i que eren familiars i que cada país i que cada poble tenia una mica els seus. Per tant, l'Ulisses també va representar una mica la recuperació d'un llenguatge que acadèmicament m'esborraven. Això s'acabava, eh? El llenguatge acadèmic, el que arribava amb molt bona voluntat era que el plural de casar feia cases, eh? Feien bé. Aquest era el panorama acadèmic del català. Per tant, hi ha això, i no sé, i si us canso, dieu, escolta, passi el gra, perquè doncs està, però que en tot cas explicar una mica, que digui, aquest beneit, com se li ha acudit de traduir Ulisses, que és una cosa, no sé què. Doncs bé, hi ha tot aquest procés que potser és interessant de veure i que en certa manera explica processos creatius o traductors o de qualsevol manera d'altres casos. Un altre aspecte important és tenir en compte la música. Jo he escoltat el Joyce recitant el Finnegan's Wake, que no entenc en absolut, però que sentit hi ha un aspecte que és el ritme. El ritme del Joyce s'ha de tenir en compte i això és important. I una cosa que vaig tenir en compte a l'hora de traduir també és de conservar aquest aspecte musical. Veurem que hi ha uns exemples que ho donen. Un professor meu posava, per exemple, de dir un cop de puny ben fort al pit, català, traduït al castellà, és un puñetazo muy fuerte en el pecho. Aquesta és una traducció literal, però és una mala traducció. És una mala traducció perquè un cop de puny ben fort al pit té un impacte que no té un puñetazo muy fuerte en el pecho. I per tant, de vegades s'ha de buscar que tingui una traducció castellana que tingui aquest cop de puny ben fort al pit perquè sigui un resultat interessant. Això amb Joyce penso que és fonamental perquè ja veurem que hi ha una idea del ritme, una idea de les paraules, és a dir, encara que sigui en prosa, de vegades que hi ha anapests i iambes, és a dir, que es produeix un tipus de prosa absolutament musical. Hi ha 32 referències musicals cultes, o populars, cançons de cabaret, cançons de Bressol, de Mozart, de Liszt, de Donizetti, de Flotow, de Bellini. Les referències cultes, m'anava bé la Bíblia catalana, això que deia, les traduccions d'aquell moment que hi havia, siguin de Shakespeare, però també doncs, de Marià Manent, traduccions de Marià Manent, quan es tracta de poemes de Keats o de altres autors que se citen. Bé, les referències cultes, dic des de la Bíblia catalana, aquestes traduccions, i a més, esclar, hi ha un procés de traducció com a 200 consultes bibliogràfiques, perquè la cosa de la literatura anglesa té l'avantatge que des dels word index, des dels índexs de paraules que surten a l'Ulisses, que et permeten veure quan surt una paraula i que si l'has de canviar, doncs saps quines referències hi ha, i per tant això és un instrument important, fins a les al·lusions musicals, fins a diu les fases, fins als elements històrics que et parla, de manera que el material, la infraestructura per traduir existeix prou bé. Bé, la mita ja m'ha estalviat i ho trobo perfecte, aquest argument, l'argument una mica general d'Ulisses de Joyce. Aquí teniu un paper que ja no insistiré més perquè ja he donat l'argument i en tot cas si alguna cosa m'ho podeu preguntar, però perquè fixem-nos que ja diu els capítols 1-3 és a les 8, a les 10 i a les 11 hores. Tingueu en compte per seguir això que l'Ulisses està estructurat amb un horari tan rigorós que jo vaig estar l'any 82 a Dublín i escenificaven l'episodi de les Roques Errants i cada un estava al seu lloc exactament i passen i els personatges i amb aquesta hora que toca i exactament està calculat perquè l'acció tingui lloc sobre el terreny, és a dir, Dublín es converteix el 16 de juny en un gran escenari d'Ulisses i el senyor aquest, que tot i estava exiliat això, tenia el cap tot el planus, i de vegades demanava detalls el que vulguis, per situar els personatges, aquest està al bar prenent una cervesa, i aquell capellà està anant a visitar amb un nen que ha quedat sense pare, i el virrei passa per la cavalcada, pel camí, pel mig de Dublín. De manera que, en tot cas, pot agradar o no, però el senyor Joyce era com una mica excessiu i tot, no? aquesta precisió d'això. Per tant, fixem-nos aquí, no insistiré sobre això, en tot cas després m'ho podeu preguntar el que sigui, però el primer número és el capítol i el segon és l'hora del dia. És a dir, passa la segona part, doncs, el capítol 4 passa a les 8, torna a recuperar, diguéssim, l'inici del dia, com abans amb Stephen, el 5 és a les 10 hores, i el 6 és a les 11, i el 8 a la 1, i l'11 a les 4, i el 13 a les 8, s'entén. És a dir, que en tot cas això ens situa el que passa l'acció en quin capítol i ho expressa tant en una primera part en Stephen Dedalus com en la segona part en Leopold Bloom i la tercera part que ja és a la matinada fins a arribar a aquest monòleg interior de la Molly Bloom. Com que això ja m'ho he explicat, m'has estudiat això i molt bé, vol dir que teniu una mica d'idea de com va l'argument, tampoc no és un argument allò de dir d'aviar coets, si voleu, però és tot precisament aquest entramat. Hi ha l'esquema homèric, és a dir, cada capítol té en compte un paral·lel homèric. No insistiré massa, però doncs, la primera és la Telemaquíada, Telemac a la recerca d'un pare, comparat doncs l'Stephen, que se li ha mort la mare i que ha arribat i que està una mica desubicat i que ha tornat a Dublín i que doncs seria el Telèmac, parlar d'alguns només casos. Els 6, els més evidents ara, després podem, qualsevol en podem amplificar, però si no estarem fins demà passat i em sembla que tenim el tren abans i doncs no podem estar tot el dia, no? Però Hades, evidentment passa l'Hades, que és l'infern dels pagans, és el manicomi, és el cementiri, hi ha un enterrament. I l'enterrament doncs, és també la baixada al país dels morts, hi ha aquest paral·lelisme. No? I de Scilla i Caribdis, que són els dos esculls en els quals es trobava Ulisses, doncs és Sant Tomàs i Sant Agustí, és Plató i Aristòtil, és aleshores tota aquesta idea dels dos esculls sobre els quals s'ha de triar. I sirenes, doncs, són les cambreres del bar, que com que estan, es veuen de mig en amunt, doncs estan comparades amb les sirenes. I el cíclop és un ciutadà d'un sol ull i que és un nacionalista, i els nacionalistes només hi veuen d'un ull, si són massa fanàtics, i llavors això resulta que és un paral·lelisme de Polifem. Però doncs, el cíclop aquest és un ciutadà allí que li posa i amb el puro i amb el davant es barallen amb el Leopold Bloom i anar fent de Circe el bordell, evidentment que Circe que és la que converteix els homes en porcs els companys d'Ulisses, doncs això, el bordell és una imatge d'això. I Penèlope, doncs és al final, és com una mica irònic que sigui un símbol de la fidelitat que estigui reflectit en Molly Bloom, que de tota manera acaba dient que el Leopold Bloom sí que entén que és una dona. I que, en fi, doncs, evidentment el monòleg final és una delícia d'expressivitat. En fi, en tot cas, us invito a llegir-ho. Però, a més, és un esquema simbòlic. Cada capítol, amb tècniques diferents, al·ludeix a un color, un òrgan, sentits diversos, ciències i arts. Dos històries, parlen de la història d'Irlanda i de l'unionistes dels unionistes i dels independentistes, què sé jo, de nou literatura, evidentment parlar de Plató Aristòtil i de Hamlet. Hi ha tot un capítol a la biblioteca en què es parla una teoria sobre Hamlet i sobre l'autoria de Shakespeare i què reflecteix a les seves obres. La medicina, la 14, que passa a l'hospital, doncs és la medicina. I la psicologia, que és l'últim, aquest monòleg interior de la Molly Bloom. És a dir, cada cosa, i si alguna cosa voleu més detalls, ho podem fer, però si no estarem fins demà passat i no pot ser. Però a més està escrit que el primer capítol comença amb S, el segon amb M i el tercer amb P. Aquesta és la primera lletra de cada part de l'Ulisses, que vol dir que està plantejada l'obra com un silogisme amb subjecte, terme mitjà i predicat. És un immens silogisme, seria considerat com un immens silogisme això. Que a més són les inicials dels protagonistes, Stephen, Molly i Poldi. És a dir, fixem-nos que el llibret doncs, se les porta, no? Sí, vull dir, no, no, té, hi ha tot un element, uns elements, i que no és un invent, no? Vull dir, això... ell, en principi, fins i tot posava títols als capítols dels aspectes d'Homeus, Penèlope, al final ho va treure tot, i va dir, tindré els crítics 100 anys ocupats i que s'aclareixin. Cosa que explica que ja no posi notes aquí. Després vaig fer la tesi doctoral i en tinc com a 800 de notes, potser, però vull dir, l'obra és l'obra i llavors aclareix-te el que sigui, es va anar descobrint i és una obra que va creixent, realment. És una obra que en principi he insistit que jo la primera lectura que em vaig fer, primer vaig ser en castellà, després en francès i quan vaig poder en anglès. Per tant, doncs, hi va tot un procés fins que arribes realment a veure elements. No cal que es llegeixi tot seguit, si vols, però hi ha elements que són interessants d'agafar. Per tant, MSP ja és un aspecte que treballa, vol dir que és una cosa interessant. Tracta uns temes universals, diria, que hi ha el viatge, que en aquest cas és un dia, però que realment en un dia un pot recórrer tots els possibles camins de la vida. La dualitat, és típica de la literatura, Don Quixot i Sancho, o Stan Laurel i Liberardi. És a dir, aquesta dualitat, aquest posar en contrast dos tipus diferents de psicologia és interessant i és en el cas aquest doncs, d'Stephen i de Leopold Bloom. És a dir, són dos personatges una mica com el Gordo i el Flaco, una mica doncs, que realment es troba això. La tradició, el tema de la traïció hi és molt present. Jesús, Judas, Hamlet és traït pel seu, en fi, maten el seu pare, és traït pel seu parastre. Parnell, un patriota irlandès, traït també en certa manera pel partit. I una comparació molt interessant, que és els romans són els jueus, com els anglesos, els irlandesos. També aquest aspecte interessant, hi ha un moment que diu els jueus, quan es troben a la muntanya, diuen, ah, dona bo que està bé, farem un altar a Jehovà. Diu, els romans més pràctics, quan arriben, diuen, dona bo que està bé, farem un vàter. Els romans, cloaque, clavegueres, fan les obres d'aquestes. Això posa una contraposició entre una espiritualitat, diguem, una mica de deliri, si tu vols, però doncs amb un concepte pràctic i que aleshores això contracta, doncs hi ha aquest aspecte de comparació de romans, jueus, anglesos, irlandesos, l'imperi i l'església. Després veurem una mica com hi ha un moment que l'Stephen diu jo sóc criat de dos amos, un és l'imperi britànic i l'altre diu qui més això, i l'altre és l'església catòlica, apostòlica i romana. Diu un tercer que em vol per feines temporeres, que és el nacionalisme irlandès, que el troba en aquell moment doncs, molt ofegat i molt difícil. Però això hi és aquesta cosa d'aquestes comparacions. L'imperi i l'església, veurem després un exemple en què lliga la música del credo amb un contingut de l'imperi britànic, que llavors fa aquesta síntesi, i els colors. Vermell és, quan parla de vermell, parla del color dels anglesos, el vermell, les casaques roges, de les pel·lícules dels indis, les casaques roges. El verd és el color d'Irlanda, que comença sent el verd maragda del trèvol irlandès i que pot acabar sent la llefiscosa bilis de la mare que es mora espasmòdics de vòmit i això, és a dir, pot acabar sent un verd absolutament degradat. El blau, que és el color de la Mare de Déu, i el groc, el color de la Mare de Déu i el color del Vaticà. Per això, la primera, aquest és el laberint de Creta, en blau, color de la Mare de Déu, i el laberint de Creta, símbol dels grecs, que en la primera edició de la literatura va conservar en aquesta petita reproducció del laberint. I el groc del Vaticà, la bandera del Vaticà. Fixem-nos, doncs, que la cosa... No cal veure la primera, ni la segona, ni la tercera. Això són coses que hi són. I la gràcia és que és un llibre que pot anar creixent, que un pot dir, gram, tu, quin rotllo patatero que em trobo davant, però que realment després, si ho hi va entrant, és aquests llibres que van creixent amb el temps. Bé, vist això, doncs, i que està a veu aquest esquema, potser passarem a veure uns certs exemples ja concrets de traducció. Per això espero que hagi donat una visió una mica general dintre del que es pot en 5 minuts i gràcies perquè m'has estalviat una mica l'argument. No, ho trobo perfecte, perquè ara això, llavors, aquest esquema es veu també i com això està minutat i de les hores i del que sigui. Per tant, Déu-n'hi-do. Si passem a uns quants aspectes, antecedents i recursos de traducció catalana, noms. Els noms, naturalment no els tradueixo, però els renoms, els malnoms, sí. I aleshores procuro que tinguin un to vagament anglès. Per això, book és book, book mulligan, i un book és un book. Evidentment, vull dir que en aquest cas no és cal de... Això, el blazes, que és brases boilen, i el blazes és flames i brases, doncs, Déu-n'hi-do, però a més només canvia una lletra, és a dir, procurar que, ni que sigui una paraula catalana, aboqui en certa manera aquest sabor d'anglès. Brases boilen, que és que es diu Hugh, Happy Holohan, aquí Hoppy és rang, podria dir el rencallós, coix, el que vulguis, però realment el hoppy és el que va, doncs, així. I, doncs, el rang també sona una mica vagament en anglès, diguéssim, el rang Holohan, el que sigui, punch costello. Fixem-nos que, aleshores, la idea és que els noms significatius, no els noms reals, no Mulligan, no Boylan, no Stephen Dedalus, aquests són els seus noms reals, però els renoms vol dir que marquen una certa qualitat, un cert element, i per tant hi traduït els noms, els renoms, per exemple. O quan són uns aspectes de tipus caricaturesc, com això del gran jou que Bledin Mae, Pocahontaschef, etc., que veieu aquí, ho tradueixo, fixem-nos, si veieu, el gran ruc Vladimir Mokadorichev, gran ruc i gran duc, com gran joker, gran juke, el gran juke de l'anglès, juga amb gran joker, doncs llavors un juke, un gran ruc, Vladimir Mokadorichev, el pocket handkerchief, el handkerchief, doncs és el Mokadorichev, llavors tradueix això. Per què? Perquè això té uns elements que si no ho tradueixes no té sentit, el que vol és precisament crear una certa hilaritat. Llavors la solució es pot criticar o no, però en tot cas el criteri és aquest. Música, això és important, ja ho he dit abans. Fixem-nos que en un moment determinat, el capítol segon, en què Stephen Dedalus passeja per la platja i veu el mar, que les ones venen, xoquen contra les roques i després es retiren. Fixem-nos com, i l'anglès meu encara hem parlat, pot ser discutible, però en fi, in caps of rocks it slops, flop, slop, slap, bounded in barrels, in Spanish, the speech ceases. It flows purling, widely flowing, floating foam pole, flow and furling. Suposo que us adoneu que vol reflectir no només el que hi diu, sinó que el pam-pam de les onades i la retirada d'aquest aspecte. Per tant, clapoteja en gots de roca, toc, cop, xoc, acombollat amb bocois. I esgotat exaureix la xerradissa, flueix en un murmuri, fluint a l'ample, flotant basal d'escuma, floc es forma, vol reproduir aquest moviment de les onades, que el so és important. S'hi donen molts casos. Pita paipa peca peca pica peca pica el pepper, doncs en pic pica un poc de pebre, pita paipa te picó. Repeteixo les peces aquestes perquè és en tot cas la gràcia que vol fer. O un cert ritme, simplement. Rattle his bones over the stones, only a pauper, nobody owns. Retrucant ossos sobre les pedres, només un pobre, no té ningú. Suposo que us adoneu que ja té una importància en Joyce la música, és això que us deia del Finnegan's Wake, no entens res, però que en tot cas va sentint una sinfonia determinada que pot escoltar-se com a música, i si saps més o menys de què va, doncs bé, és una idea molt aproximada, perquè té com 40 llengües que utilitza, que barreja i que d'això, però que realment va bé. O en el cas del Limerick, traduït com a Limerick, que ja veieu, el There was a Red Royal Old Nigger who had a something, the somethings of the Reverend McTrigger. per habitar, no? His 500 wives had the time of their lives, it grew bigger and bigger and bigger. Un rei negre en un poble hi havia que es menjava no sé què, els no sé què del pare MacTrigger. Les 500 mullers van xalar molt després perquè el rei li creixia i creixia. Estic traduint-ho com a limerick i literalment, però doncs es trobem, fixem-nos, doncs, com hi ha la música i el ritme, simplement uns exemples per veure que això és important de conservar. Es podria fer una traducció més plana, el que vulguis, però aleshores perd molt del sentit que Joyce té d'idea de traduir això. De religió, això és el que us deia abans, com barreja l'anglès, el del credo, el I believe in one God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, del credo real, dir això, fixem-nos que és they believe in God, the Scourge Almighty, la música és del credo, però la lletra és de l'imperi britànic, és de del tracte que fan, és a dir, parlen de Nelson i la batalla de Trafalgar i això, però que allí qui pringava eren els que estaven als remers, i aquests doncs, són els que ho feien. I fixem-nos que aleshores, els que us recordeu del credo, veureu que està feta la traducció també sobre el credo català. Creuen amb la cantarella de credo, però fixem-nos que l'argument és del domini anglès sobre aquests remers. Creuen, els remers, creuen en el cop de vara, Assot totpoderós, creador de l'infern a la terra, i en Jepquitrà, fill de sa mare, el qual fou concebut per obra de l'acudit nefant, nasqué de marina de guerra, petita com la carn, per la culata fou esdernegat, escorxat i adobat, odolar com un infern, el tercer dia es despertar, entre els ports pilotar el vaixell, seu amb el dual al coll fins a nova ordre, i des d'allí ha de venir a escarrassar-se entre els vius per un mos. És la música del credo i l'argument del domini anglès, del domini sobre els remers de baix. No cal dir que aleshores, per exemple, l'introïbo del Taredei, que és l'inici del llibre, és el, també doncs, això no cal traduir res, és de l'inici de la missa llatina, que de la nostra infància era sempre l'introïbo del Taredei, andem codificat joventut de mem, és a dir, aquestes coses que en aquell moment preníem això, o de vegades amb tipus d'ejaculatòries que també n'eren familiars. El bless us, oh Lord, and these thy gifts, oh Déu Pare Omnipotent, amb ta divina paraula, beneix aquesta taula i a tots nosaltres amem, era un tipus d'ejaculatòria catalana que es feia a les famílies creients a l'inici dels dinars o dels sopars. Una cosa difícil, i aquí, doncs, permeteu-me que, bé, a part que he dit d'això de l'SMP, que ja hem vist que és subjecte medi, mitjà i predicat, i Stephen Molly Poli, hi ha aquí, que això que he posat amb una mica de coqueteria, si voleu, això, perquè realment això em va costar bastants dies de veient, perquè és un palíndrom. I llavors això ja us explicaré el raonament. És Abel was I e so Elba. I això és un palíndrom perquè al revés, fixem-nos que és Abel was I e I so Elba. Per tant, havia de traduir una... aleshores, això és el català a l'atac. Sí. És el de Valerro de la Zorra l'Abat, però és clar, ni l'Abat ni el català a l'atac hi pinten res aquí. Vull dir que llavors això traduiria que és un palíndrom, però molt apartat del contingut d'aquí. Aleshores, el raonament traductor és que això és vaig ser capaç fins que vaig veure Elba. Això es refereix a Napoleó. Napoleó va ser apte, va ser poderós, fins que el van engegar i el van posar a Elba, a l'illa d'Elba. I ostres, tu, com ho farem això? Veure, perquè com un palíndrom que de tota manera refereixi a Napoleó, evidentment que no ho pots fer literal, però doncs, que sigui temàticament el mateix. I aleshores doncs, ja sabeu que Napoleó va ser desterrat a l'illa d'Elba, però l'illa d'Elba es va escapar i encara dintre de tot, quan va estar realment fumut, va ser quan ho van posar a Santa Helena. Per tant, comparat amb Santa Helena, Elba, home, doncs mira, encara, això. Per això, aleshores, aquí dius, Elba m'aïlla allí, amable. Comparat amb Santa Helena, ella és molt més amable. Tracto del mateix tema, és una mica l'episodi posterior, però també Elba Maïlla i Amable es llegeix, com veieu al revés, Elba Maïlla i Amable. Per tant, doncs, aconsegueixes una equivalència que em sembla prou... perdoneu, perquè això ho dic així, ja presumeixo que carai, però vull dir no, perquè realment això llavors, i en molts casos, i això hi ha una cosa apostrofedòntica cap al final que també va portar, hi ha jocs de paraules i aquestes que són els més difícils. I que defujo el dir nota del traductor. Això en anglès, escolteu, és de conya això, és una cosa fantàstica que vol dir, que tot el bon sentit. Ho evito, de vegades podria ser inevitable, però realment això és el fracàs del traductor, una mica, no? Haver d'explicar el que està allí. L'únic truquet que em permeto, diguem, és a dir truquet, cosa que no seria traducció exacta, és per exemple, no sé, podríem parlar d'altres exemples, però el bulb va passar per davant de la cara de Betel. Hi ha un moment que diu l'anglès. Bueno, l'irlandès segurament que ja ho sap, però això, la cara de Betel és purament una cara de pedra, una cara que està en un mur. Aleshores, en un moment determinat, la trampeta, si voleu, que us confio amb la confiança que no em traireu, però que és que vaig posar això, va passar per davant de la cara de pedra de Betel. Per tant, ja es veu que és una cara de pedra. No cal posar això, és una cara de pedra que hi ha a la cantonada de Downing Street, a Dublín. La immediatesa, per mi, i això, evidentment, respectant qualsevol idea, però realment donava que en el mateix text, de vegades una paraula, si és imprescindible, doncs que hi sigui. En fi, aquí sempre hi ha aquests jocs de paraules que s'han de fer i que t'hi penses, però que doncs, en fi, no, el català té uns recursos. Això també és important, descobrir la quantitat de recursos que té, tant de la llengua mateixa com d'instruments. Això m'he fet temps de veure el Cubemoll, de veure els diccionaris i els vocabularis especialitzats. I tenim la Bíblia i tenim obres literàries, és a dir que tenim realment una infraestructura una infraestructura que és interessant i que ens serveix. Evidentment no ho podria fer pas perquè jo ho inventi. Fixem-nos que això tots són jocs de paraules que porten una certa consideració, discutibles o no, però en tot cas fixem-nos que our expensive Boston Bay, the overarching leafage of the edge of the forest, the pensive Boston and the overarching leafage, és l'altre li fa la broma. Per damunt, llavors, esclar, per damunt es tracta del fullatge, dels rafals, això. Per damunt del seu sí pensarós, pel fullatge col·ligat dels gegants de la forest, i l'altre diu el sí pensarós i el fullatge col·ligat, que correspon doncs, al mateix joc de paraules i que aleshores em permet ser fidel sense posar nota i dir això és que en anglès ja només un canvi així. És a dir, buscar una solució que sigui el més fidel, és a dir, no és meva, és a dir, el que diu Joyce i que en el llibre mateix es vegi, penso que és un aspecte que val la pena. O aquest altre, Gentle Will, fixem-nos que juga, Gentle Will is being roughly handled, which will? The will to live. John Eglinton, Philosophy for Poor and Will's Widow, is the will to die. Will, Shakespeare. William, Shakespeare. Will, testament. Will, voluntat. Juga amb aquestes coses. I llavors això amb el will català que posi l'oli d'oliva, no sé què. No va. I llavors, però, com que el Shakespeare és conegut com el signe d'Avon, puc jugar amb signe, amb C, i amb signe, amb S. I aleshores dic, tracteu durament el sensible signe d'Avon. Quin signe? El signe de la vida, filosofà Eglinton, perquè la pobra Ant, la vídua del signe, és el signe de la mort. I jugo, genial, genial. I jugo amb signe i signe per reproduir això, per exemple. No? Bé, això, tampoc no és un mèrit especial, es tracta de passar-hi temps, vull dir, no sé què. Passar-hi temps i tenir, perquè això ja us ho he dit, i és important, descobrir la riquesa del meu català de petit, que perdem. És a dir, i no el català culte, perquè evidentment no llegia Carné, el petit de lectures era el Patufet, i era el Justitan Sabau, que ja és Déu-n'hi-do que en aquell moment hi hagués a casa arribessin uns llibres, els Patufets d'abans de la guerra, que llavors no hi eren, però al mateix temps una llengua de carrer, això que us deia, des dels gitanos fins a pagesos, fins a gent més d'altre llenguatge més culte. Per tant, aquí el signe d'això, cultura popular, també és important, hi ha una quantitat de refranys important a l'obra, que aleshores, fixem-nos, de vegades és la literalitat, això és, vol dir literalitat preexistent. Tenim el mateix refrany exacte en català. No roses without thorns, no hi ha roses sense espines, cap problema. O una equivalència, fine goods in small parcels, bons articles en paquets petits, aleshores aquí el que tenim és el pot petit i la bona confitura. En aquest cas, faig l'equivalència de contingut amb els nostres recursos. Quan de vegades no hi existeix una adaptació literal. Vol dir que no tenim, o no trobo, o en aquest moment me sembla que pel context o pel que sigui em va bé una altra cosa. Perdó. L'adaptació literal. You cannot get blood from stone. No pots treure sang d'una pedra. I això ho puc traduir literalment, però donant-li aparença de parèmia. Si dic, no pots treure sang d'una pedra, és diferent de, com ho vaig traduir, d'una pedra d'on treu sang. La inversió és típica dels refranys, aquesta cosa, d'on no n'hi ha un raig, d'una pedra d'on treu sang. I per tant, encara que això no sigui un refrany que fem servir, espero que la gent no soni com dir, ai, què diu ara aquest, sinó que ho vegi com un refrany i ja està. I al final, o una adaptació equivalent, que és perquè t'ho inventes, perquè pel que sigui o pel context t'interessa fer-ho, birds of a feather laugh together, ocells d'una mateixa ploma riuen junts, o van junts a vegades com està això, que llavors aquí els ocells, això no m'hi... què he de dir? I bé, pel que sigui, dic, els que van a l'una fan causa comuna, el que tradueixo és el significat. Per tant, i llavors queda enversat, això els que van a l'una fan causa comuna i ja passa com a refrany i doncs, gràcies a Déu. Hi ha vegades que hi ha coses, nosaltres no sé si ho teníeu vosaltres, però nosaltres dèiem això d'un que és insegur o és inconstant, com el culte del Jaumet. Sí. Ho dieu, també el culte del Jaumet, doncs això en anglès és uncertain as a child's bottom, tan incert com el cul d'un nen. Doncs llavors aquí utilitzo, no em sap greu utilitzar l'expressió que immediatament portarà aquesta vocació. Algú pot criticar i dir, aquí d'on surt el Jaumet amb una cosa... No. És una parèmia, és una cosa feta ja, que ja està això, no? O, de vegades, em trobava amb una cosa que ja ha acudit, hi ha coincidència d'acudits. I perdoneu si és un acudit una mica pujat de do, però realment que és aquest, el he can put that great where Jacob put the nuts. Filberts, I believe they were. Es pot ficar a l'ordre on el gitano es ficava les nous. Diu, jo ho sabia amb avellanes. Ja podeu imaginar, però això en català hi ha també un acudit que això, immediatament, això em recordava un acudit català, que, i procuraré ser suau, però en tot cas és dos gitanos que van a robar i que un agafa la Guàrdia Civil n'agafa amb un i li diu, doncs ara, això que ha robat les avellanes, doncs se les fot al cul. Perdó. I l'altre es posa a riure. Clar, 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 clar. L'altre es posa a riure. Diu, per què riu vostè? Diu, perquè l'altre ha anat a robar melons. O sigui que, perdoneu, però ho havia de dir. Però en tot cas, la, és curiós que a Irlanda hi hagi aquest acudit. És a dir, que això és això, diu, i això, tot el gitano es ficava les nous, això és el mateix acudit que existeix. Hi ha unes coses, hi ha el hat-trick, del hat-trick, que no és el hat-trick del Messi. Bueno, ja sabeu, per tant no explicarem ara més coses lletges, perquè si no em traureu d'aquí amb globus. Però realment hi ha aquesta... penseu que això l'ha descobert, en certa manera, el llegir l'Ulisses, de tant d'una sèrie d'elements que resulten familiars en una segona lectura, en tercera, el que sigui. No es tracta d'això. Doncs un llegeix com un argument i vol veure què li passa a la Molly i va dir, escolta, a mi aquesta senyora com si es mora, no és igual. Sinó que hi ha tots aquests elements realment d'una gran riquesa lingüística. L'Ulisses hi ha la mateixa lingüística que amb tot Shakespeare. És a dir, aquest home era una bèstia de cosa, i això llavors t'obliga a, en fi, per això també vaig estar anys, i podeu dir que doncs, cada un per on l'enfila, però realment és productiu, és un esforç que després et la vida i fa que al cap de 40 anys d'haver traduït, doncs encara realment puguis trobar-hi coses i encara sobrevisqui una mica com a traducció, i per tant, doncs bé, no està malament, no? I per acabar, i en fi, naturalment a la vostra disposició, però que és les referències literàries, ja us he dit abans de Shelley, de Keats, de coses de tipus d'òpera, precisament d'òperes, hi ha una col·lecció de traduccions al català d'òperes, hi ha una col·lecció d'això que per exemple, que pots trobar a vegades equivalents, és a dir, també és interessant descobrir que en català déu-n'hi-do el material que tenim. Vull dir, ara no es tracta de fer triomfalisme, però comptar amb un alcubemoll, per exemple, comptar amb els vocabularis de medicina, comptar amb coses d'història natural, l'enciclopèdia d'història natural i jo, et dona realment una infraestructura important que fa que puguis... que tinguis un material per consultar, en tot cas la gràcia llavors és que sàpigues on t'has de buscar, que ho preguntis o que t'ho diguin això, però aleshores això és important perquè et dona unes eines. És a dir, no és només qui traduï l'Ulisses, sinó que d'alguna manera, deixeu-m'ho dir d'una manera ampulosa, et recupera l'orgull de la llengua catalana, de les possibilitats que una llengua d'aquesta manera, que tingui un alcubemoll, que tingui una coromines, que tingui els vocabularis de medicina, d'arqueologia, etcètera, això, és realment no ho tenen en gèlic. No hi és en gèlic, per exemple, no? Hi ha coses, però en fi, en tot cas, hi ha coses que no coneixem, això. Però realment voldria transmetre una mica aquesta sensació personal d'un descobriment d'una llengua, d'unes possibilitats, d'una llengua que m'havien prohibit, d'una llengua que, a més, estava condemnat a ser llicenciat en llengua de literatura espanyoles, que molt bé i que m'agrada molt i que perfecte, no pateixo pas gens, però realment havent enterrat tot un element que hi havia, per una banda, d'una riquesa tribal, doncs, és a dir, de barri, d'això, de barri popular, que tenia, doncs, en fi, que jo no en tinc cap mèrit, és bé, neixes, però que realment això, que trobessis el mateix al carrer, que trepitjaven raïm, que hi havia uns gitanos, que hi havia uns colmados i que hi havia unes pastisseries, que en diem pastisseries dels forns de pa, nosaltres. Dels forns de pa era la pastisseria, era suposo perquè feien pastissos, que feien això, però és igual, les pastisseries en diem confiteries, o pastelaries. Sí. Diguem, si francs, doncs diem pastelaries. Tothom, ningú està lliure de pecat, però diguem, anàvem a la pastelaria. I a la pastisseria era el pa, la pastisseria del gran. Bé, per exemple, d'aquí les referències literàries només hi ha aquesta. El Hamlet d'aquell que fou ton pare, jo soc l'ànima, demnada per un temps anar rebunda, que és de la traducció us ho he dit abans. No, del Moner i Galícia, ara em surt. Del Moner i Galícia, no? En un moment és allò que he dit, que el Shakespeare, el Hamlet de Shakespeare, en aquell moment l'obra d'aquesta era això, perquè el Segarra no va traduir el Hamlet. El Hamlet no el té traduït, té d'altres, té una sèrie d'obres. No va traduir el Hamlet. No, ja dic, és això que ara tenim més traduccions.
La Morera és més antiga i, per tant, més propera al text.
Sí, sí. Bé, això jo crec que també és interessant, Jo neixo l'any que es mori Joyce. I vull dir, no ho dic per cap transmigració de les ànimes, sinó perquè realment llavors això vol dir que hi ha una proximitat en el temps de certs aspectes. La sensació de familiaritat, no de l'argument del jueu de Dublín, això, però del llenguatge, d'un tipus de coses, de les oracions, de lectures, d'això, d'acudits. Saps què és trobar amb un llibre de llenguatge? Això, dir, home, si és d'acudit que havia sentit jo, que m'ho deia un germà gran, i que el pare deia, a veure això, si expliqueu xistes d'aquests. O sigui, que en dèiem xistes, també, llavors. Un acudit era una altra cosa. Quins acudits que té aquest, no era precisament que fos divertit, sinó que podia ser una altra cosa. Bé, això és tot. M'agradaria que, en tot cas, si teniu preguntes, m'ho digueu, no us voldria cansar. Suposo que és un temps prudencial i, de nou, sento haver arribat tard, però no era culpa meva. Gràcies.
Moltíssimes gràcies, Joaquim. Ha sigut impressionant, ha sigut divertit, ha sigut amè, has dit coses molt importants, però dites com qui potser fa creure que no són tan importants, i em sembla que tots plegats hem pogut veure aquesta riquesa.
Perdoneu el retard, doncs.
Sí, home, sí. Jo crec que per la cultura catalana, bé, ho hem dit abans al principi, no? Que poder disposar de traduccions, bé, clar, no, només cal recordar l'Odissea traduïda per Riba o Segarra i tants altres, poder incorporar a la cultura catalana aquest tipus de traduccions amb l'esforç que hi ha al darrere és fonamental, no? I a mi particularment m'interessa molt aquesta superposició de capes de lingüístiques, lèxiques, de registres, i per tant encara em desperta més admiració que no un equip de traductors diferents, sinó una sola persona es pugui enfrontar al text anglès i el pugui traslladar i incorporar a la llengua catalana, no? I per tant em sembla molt agraït, no, per la síntesi que ens has fet. Jo et volia preguntar, perquè has començat dient una mica, explicant la teva història com a lector del llibre, en quin moment hi ha la decisió de traduir-lo? És una proposta de l'editorial o ja és una idea teva fixa? I quant de temps vas trigar? Ja sé que és una pregunta molt infantil, però quant de temps vas trigar?
A veure, això a mi potser hi ha una història, i ara no em voldria semblar transcendents o aquestes coses, això quan t'explica sembla aquí que siguis l'Esperit Sant, no, però vull dir, realment la recuperació ha fet que moltes vegades m'interessa l'obra per traduir sense tenir editor. Per tant, aquí ho vaig començar a fer. Vaig entrar en contacte, un primer contacte d'això va ser amb el senyor Sendrós, que estava entusiasmat de fer-ho el Pere IV, el Joan Oliver, en fi, o sigui, estic agraïdíssim perquè realment la recepció a l'any 80 de l'obra, doncs, va ser extraordinari. No sé si me'n vaig, però ja tornaré. Això, a més, al final, doncs, ja dic, vaig anar a Proa, però el senyor Sendor es va rebre i va dir que en aquell moment, doncs, això els anys 80 o així, era molt difícil, una obra de 723 pàgines, doncs l'escandall, que no sé què, que ja ho veurem, tal. No tenia cap pressa, perquè, i això m'ho va presentar, va ser a través de la Maria Aurèlia Campmany i el Jaume Vidal Cuber, que treballàvem a Tarragona, i que un dia els vaig llegir el primer capítol, i va dir, home, no, això, doncs tal, i em van presentar Galba, i Galba va plegar, no per culpa de l'Ulisses, però en tot cas va plegar, i per tant no vaig anar amb Galba. Després va ser el Pere IV, i el Joan Oliver va estar molt interessat, i va estar molt disgustat, va manifestar, perquè el senyor Sendrós es va tirar enrere una mica, en aquell moment era una obra, doncs, considerable i no era el moment de les traduccions, gràcies, i us asseguro que jo no tenia pressa perquè anava a poc a poc. I, llavors, això, la idea va ser de literatura, que era, a més és un paral·lel perquè li va editar Shakespeare and Company, que era una llibreria, el Joyce, i a mi ho va editar la literatura, que era una llibreria del Passeig de Gràcia, i que van ser molt intel·ligents perquè van fer un mecenatge. I en aquell moment ho van demanar amb gent que participessin amb una participació per l'edició de l'Ulisses, en la qual va participar el Maragall, per exemple, el Ràfols Casamada, la Maria de Campmany, és a dir, una sèrie de gent va pagar, no sé, doncs 100 euros, o que sigui, no sé, una subscripció perquè es publiqués, de manera que la literatura es va cobrir l'esquena una mica per tenir aquesta base. A més, va sortir l'any que s'havia parlat dels centenaris i de tot això a Europa, vull dir que també va ser una qüestió de sort. I una altra qüestió de sort és que després va descobrir que ningú no sabia en aquell moment una traducció anterior de l'Ulisses, que va quedar a censura i que si hagués sabut que existia no ho sabia ningú i es va fer. Per tant, llavors això va fer... jo vaig estar, per tant, molt de temps. És difícil de dir una dedicació plena. Diria que uns 2 anys o 3 primers, doncs, de tant en tant, perquè no oblideu que jo era catedràtic d'institut, per una banda, després vaig anar a classes de la universitat i, per tant, això era molt desigual. A partir del capítol 3 o 4 sí que era bastant de feina diària, en fi, bastant continuada, però a més hi ha la feina de consulta. Vull dir, ja no sé, jo me'n vaig anar a Escòcia, per exemple, i anava, el primer que feia era anar per unes altres coses, amb uns cursos d'estiu, i jo el primer que feia era anar a la biblioteca i buscar bibliografia per trobar això, és a dir, són els mateixos anys d'això, però tenint en compte que anava a classes a l'institut, tenint en compte que era la preparació també, no la traducció estrictament, sinó veure tota la documentació que hi ha, tota la documentació, o tot el que puguis, adquirir aquest això del Word Index to James Joyce Ulysses, que hi ha doncs els índexs de paraules, per veure la música que fa, tots aquests estudis que hi ha i que constaven a la tesi, doncs que realment costa molt de dir el temps exacte que m'he dedicat a la traducció, no sé, però durant doncs aquests 7 anys sí que està dedicat tenint en compte que és feina compartida, que era professor i que també corregia els exàmens i que tenia les avaluacions i que tenia tot el que hi ha, això. Per tant, és difícil de veure, però Déu-n'hi-do. Això sempre s'ha de dir també gràcies a la família que t'apoia, que et dona suport. Però doncs que evidentment que hi ha un ambient que ho pot afavorir i que ja dic que va iniciar-se amb aquest interès perquè estava prohibit, potser no, la cosa al principi, que després hi entres, i el trobar totes aquestes coincidències. Si us fixeu en l'argument, no és un argument especialment interessant, però tot aquest d'obra total és aquesta aportació que és absolutament individual de Joyce, em penso que és una cosa que o hi entres, que no hi ha cap necessitat d'entrar-hi, però que si entres realment va creixent. És un llibre que pot passar. El tercer és una mica difícil, doncs deixem-ho, fem el quart, veiem això, fixar-se en una expressió, fixar-se en unes coincidències, fixar-se en unes oracions, en una obra literària, en uns personatges, en escenes que vulgueu, aleshores és un llibre que creix i, en fi, en tot cas, a la gent que els agrada la literatura o això, realment és una experiència força, força complexa.
I és un llibre que creix i, a més, és un llibre que diverteix. Sí. I suposo que en gran part per la manera com està traduït, perquè, clar,
hi ha tota la... està escrit.
Sí, 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 evidentment, però clar...
Bueno, en tot cas, tractes de reflectir aquesta... És a dir, hi pot haver traduccions de Joyce i això que són planes i que llavors perden aquesta... immediatesa, no? de llengua viva, de ritme, de cosa que és això. No? Doncs et pots simplement fixar en un poema i et pots fixar en un acudit que surt en un altre moment. Mm-hmm. I amb les aventures mateix, perquè de tota manera sí. El personatge de Bulma és un personatge molt complex.
No, i a més, és complex i és que hi ha tot un món aquí.
És això, és un jueu irlandès amb tot el rebuig que significa sí. En un moment determinat europeu els jueus. el domini anglès d'això parla de les rebel·lions dels invencibles a Irlanda, de la revolució irlandesa respecte a l'imperi britànic. Realment, esclar, aquí podríem estar... Vaja, ja es reuneixen la gent parlant del Finnegans Wake fa anys i panys, tota una sèrie d'estudiosos i parlant de Joyce, i cada vegada hi troben coses, i de vegades s'inventen coses i tot, perquè esclar, suposo que doncs, en fi, la imaginació és lliure i et dona, però no deixa de ser un mèrit que un llibre et produeixi aquest input de possibilitats d'enllaçar amb obres literàries, amb música, amb escatologia. Realment és, és una obra que no s'acaba mai. No?
I el personatge de l'Stephen Dedalus, jo sempre havia pensat que podia ser un... El retrat de l'artista adolescent.
Sí, sí, sí.
És el mateix personatge, sí, i per tant és jugar a més amb
aquest... És el mateix, que és Joyce. Joyce, elaborat. Hi ha tota una elaboració de Joyce. El Gabriel O'Connor, dels morts,
sí.
Ja és, té molt de Joyce. Sí, Els morts és un relat fantàstic, també excepcional, i la pel·lícula també està molt ben, ben trobada, el John Huston. És realment una de les pel·lícules finals d'una obra literària en què no desmereix, que a vegades la pel·lícula dius això marxa, no està molt bé, però bueno, ja és Joyce, Joyce i és el Cotteroy, el Gabriel, i el retrat de l'Stephen adolescent, que és una revolució del Stephen Hero. El Stephen Hero era com una mena d'esborrany ampli del que seria el retrat de l'Stephen adolescent, i és el mateix. I l'Steven acaba el retrat de l'artista adolescent dient que se n'anirà a crear la creada consciència de la raça, que dona títol al Terence Moix en un llibre, que és el final dels dublinesos, i que aleshores aquí torna l'Steven Dedalus, torna a Dublín quan se mor la seva mare, i és Joyce. Hi ha moltes coses de Joyce, evidentment transmutat en personatge literari, però hi ha una sèrie de coincidències. El 16 de juny de 1904, perquè és el dia que va conèixer la seva dona. És el dia que va conèixer la Nora Barnacle, i van tenir la primera cita, doncs, i això, amb homenatge a aquesta data. Llavors ens pinta aquest dia i pinta el Dublín d'aquest dia. Això és d'homenatge a la dama de sus sueños, d'allò que, escolta, amb el dia que ens vam conèixer, pam, te dedico a l'Ulisses. Ostres, això...
Et volia preguntar, abans de donar la paraula, durant aquests anys va aparèixer una versió, una nova edició corregida,
sí.
No? A partir d'un nou manuscrit, sí. No? I per tant l'edició de proa de 1996 és la teva edició, la teva traducció?
És la segona, és corregida segons el Fons Walter Gabler.
Exacte.
És a dir, les noves edicions.
Hi ha moltes diferències entre aquella edició i la...
Bé, a veure, n'hi ha centenars. Com a mínim 200 o això així. Importants? No. Puntuació, per exemple, alguna paraula que falta en aquesta diu, digue'm la paraula que saben tots els noms, els homes i això, i la paraula que sap és amor, i això després de l'edició que no faltava, a la segona està restituït. Coses que aquí els impressors francesos van transcriure com si fos prosa i que de fet eren cites en vers, i que llavors doncs, aquí ara la nova edició i alguna cosa que aquí està en prosa, doncs, no ho sé ara si penso que és el primer capítol, que des cor del meu cor, més n'hi hagués, més posaria els teus peus. Vull dir, això és una segona traducció, perquè al principi doncs, deia, ho vaig traduir, diria més, ara no me'n recordo exactament, però doncs, noia, si ho vas més barat, demà te m'afaitaràs. Vull dir, a veure, no, hi ha unes coses que fan, per exemple, això, no? Que l'impressor francès ho va transcriure com si fos prosa, en seguit, quan era, de fet, unes cites de vers. Alguna cosa d'aquestes, eh? Però això suma, clar, entre comes, entre punts, entre canvis, entre algun personatge de més, entre no sé què, suma, alerta, i això m'ho van donar subratllat els canvis. Vull dir, això s'ho va encarregar l'editorial que sigui, em va donar un exemplar que estava subratllat en vermell els canvis respecte a la primera edició, perquè si no ja, vull dir, no presumiré ara d'anar mirant així lletra per lletra, no, això realment vaig tenir el suport en aquest sentit molt de... Això s'ha de dir també, he tingut molta sort amb els correctors, que no són invasius, han tingut unes col·laboracions importants, però el primer va ser el Gem Cabanes, amb aquí, per exemple, que el Gem Cabanes és un corrector extraordinari i que llavors he tingut uns tractes, fins ara, doncs, amb obres que tinc els Reventós, i que realment és un goig, o Vicenç Vives, o això, amb gent que no ha estat aquella cosa anònima i que no sé què, sinó que molt sovint he pogut contrastar-ho i amb una cosa que m'ha anat molt bé. Ja dic, i amb això me van donar, segona, no l'haig de presumir del mèrit, sinó que em van donar una edició del Penguin en vermell, subratllades els canvis respecte a la primera edició. En tot cas, comprovava algun moment a veure què passa, però això són hores i hores de feina. Alguna cosa? No, algun dubte? Algun de rebentada? Gràcies per venir, per esperar-vos.
Ha estat un gran plaer.
Sí, tant.
Com ha dit en Xavier, ha estat amè, impressionant. I una cosa només, una última. Em sembla molt bé que no hi hagi notes a peu de pàgina. Només faltaria que seria legible.
Sí, bé...
Suposo que no n'hi deu haver, no?, de traduccions de l'Ulisses... Pensades per ser llegides.
Bé, hi ha notes, veu de pàgina de l'edició que hi ha posterior, sí que va sortir del... no em sortia el nom. Hi ha una edició posterior que hi ha notes, les notes, i que, en fi, de tota manera molt amable amb aquesta traducció, però que hi ha unes notes. Bé, és un criteri, però
sí, sí.
Jo penso que en tot cas ja farem... En fi, això serveix això, més que les notes, diria,
exacte.
No?
Però ja has explicat que també és tan important deixar-se endur pel ritme i la musicalitat, no?
Sí, sí.
Que finalment, si no saps allà que es mengen els ronyons fregits i no sé què...
Sí, no. A veure, i veure que això que l'ES és subjecte i predicat i això, doncs si no ho veus tampoc no passa res. Ara, vol dir que està molt treballat, vull dir que ell sí que realment era un caparrot, no? Perquè això tenia això... Ara, la traducció compta amb molt aparell d'ajuda. També he de dir que no m'acreix, és a dir, aquí hi ha un entusiasme, el que té importància és, amb la traducció en general, amb altres, perquè, per exemple, el Tristram Shandy és una festa de llenguatge, per exemple, a l'Estern, no? I, per tant, per aquesta cosa... Perquè és important que és una recuperació i un eixamplament del que tens, no? Però realment això llavors és el gaudi una mica de traducció, perquè si no, imagina't, i a més a més, doncs, traduir coses que no saps si... En fi, això ho vaig traduir sense tenir editorial de res, ni ganes, amb la pretensió, amb la confiança, que ja quedaria bé. No em prens una cosa per dir no dono, i ho dono als moixonets que s'ho mengin. Vull dir una autoconfiança, si vols, una confiança que doncs, te veus capaç, doncs sí, això, no ens hem d'enganyar. I que dir, doncs ja sortirà. I no tenir una pressa, perquè a les editorials te diuen, escolta, això per Sant Jordi... No és una obra que pugui sortir per Sant Jordi si et diuen que ha d'estar feta al març del dia abans, no? Però, en fi. Bueno, espero que no s'hagi avorrit gaire i gràcies per venir. Perquè,
moltes gràcies.
Perquè realment...
Gràcies.